Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. El sector turístic i les administracions de les Balears desembarquen a Londres, on avui comença la World Travel Market, gran aparador internacional d'aquesta activitat econòmica. I un dels reclams que espera que empraran per vendre les illes com a destinació serà la cultura. Ahir es va inaugurar a la capital britànica una iniciativa immersiva basada en l'obra de Joan Miró i avui el Bala de Palma, Jaime Martínez, defensarà els atractius de la ciutat com a candidata a la capital cultural europea. Europea 2031. Serà també dia de balanços de la temporada. Coneixerem a les 8:30 el dels hotels a l'entrevista que farem a l'informatiu matí a Maria José Aguiló, que és vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, i també hem demanat als restauradors que parlen d'uns resultats irregulars, cosa que atribueixen a que els visitants venen amb menys diners per gastar i durant menys dies. En canvi, tenen més esperances posades en el públic resident, sobretot per Nadal, gràcies a les bones dades de ocupació al mercat de treball. César Amable és president de Pimem Restauració.
Entonces, si sigue esa tendencia que la gente ve que tiene dinero en el bolsillo, pues sale más durante ese tiempo, pues sale mucho más a comer o a cenar fuera, ¿no? Es un poco la tendencia, yo creo.
És dimarts 4 de novembre. Un dia marcat per l'anunci de dimissió de Carlos Mazón com a president de la Generalitat Valenciana.
Pero ya no puedo más. Sé que el futuro president serà capaç de continuar con la reconstrucció.
De moment, continuen el càrrec en funcions fins que les Corts elegeixin el seu successor.
Els grups parlamentaris tenen ara 12 dies hàbils per presentar la seva proposta de candidat, que ha de ser un dels actuals diputats autonòmics, i el ple d'investidura es podria celebrar la darrera setmana de novembre. Ara bé, Partit Popular necessita el suport de Vox per tirar endavant amb la votació.
I avui, segona jornada del judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets.
Avui declaren dos dels testimonis amb més pes a la causa i que previsiblement despertaran més interès. Són l'empresari i parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que és Alberto González Amador, i el cap de gabinet de la Popular, Miguel Ángel Rodríguez. Tot això quan ahir el cap de la fiscalia va insistir en la seva innocència.
Ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autorresponsable de los delitos que se le imputan?
No.
I a la crònica política, el ple del Parlament ha de votar la proposta de Vox per introduir la vehicularitat del castellà a l'educació, una iniciativa que previsiblement no es prendrà en consideració perquè el PP hi votarà en contra.
Els populars rebutgen algunes parts de la reforma, com ara l'alteració de la llei de normalització lingüística. La novetat és que el PP ha presentat una iniciativa pròpia perquè el castellà sigui vehicular, com va pactar amb Vox per aprovar els pressupostos, però sense tocar altres normes.
Ja ha passat la primera nit a la presó provisional el conductor del cotxe que va xocar frontalment contra una moto dissabte passat a Palma, on va perdre la vida un jove de 27 anys.
El sospitós circulava sense carnet en un vehicle amb 4 persones més que ja han quedat en llibertat.
Les obres a l'aeroport de Palma ja no afectaran els passatgers a partir de l'estiu que ve, tot i que les actuacions acabin a finals d'any.
Així ho ha assegurat avui el vicepresident d'AENA després de reunir-se amb el govern. Javier Martín assegura que fins a final de 2021 quedaran algunes mesures necessàries per adoptar. Tot i això, el govern assegura que estarà vigilant per evitar que es produeixin noves deficiències.
Per cert, que avui serem en directe a l'aeroport de Palma per parlar d'una novetat d'enguany d'aquesta temporada baixa, i és que per primera vegada l'aerotip, que és el bus que connecta les diverses municipis, diversos pobles de l'illa, circularà durant tot l'any de manera regular amb l'aeroport. I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ja prepara la Copa Intercontinental. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El Palma jugarà divendres a les 9 del vespre a Son Moix contra el Peñarol uruguaià, amb l'objectiu de guanyar el seu tercer títol de campió del món de clubs. Una final que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. En futbol, el Real Mallorca finalitza aquesta jornada fora de l'exposició de descens després de l'empat a 0 que es va produir ahir vespre en el partit Oviedo-Osasuna. Els de Gallego Barrasate prepararan des d'avui el partit d'aquest diumenge a Son Moix contra contra el Getafe sense el lesionat de llarga durada Leo Román i Toni Lato. I avui torna la Champions a les 9 del vespre. L'Atlètic de Madrid rebrà el Metropolitano, l'Unión Saint-Gilva belga, i a la mateixa hora el Real Madrid visitarà Anfield per enfrontar-se al Liverpool.
I avui, aquest dimarts, quin temps esperam? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui per davant tenim una jornada bastant tranquil·la en termes generals quant al cel. Fins al migdia aproximadament tindrem molta presència de sol arreu, tot i que a partir del cap vespre entre Mallorca i Menorca sí que tindrem el creixement d'alguns núvols i fins i tot, en el cas de Mallorca, podrien tenir qualque ruixat de caràcter local molt feble, seria molt poca cosa, principalment a punts del llevant d'aquesta illa, mentre que les Pitiuses continuaríem amb molta més presència de sol al llarg de tota aquesta jornada. El vent, pel seu costat, bufarà fluix i ho farà de xaloc. Això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les arreu del territori. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb pocs canvis respecte d'ahir, tot i que sí que podrà notar una petita pujada a punts de Mallorca. En general, esperant que la màxima d'avui giri entre els 20 i els 24 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Mallorca 11 graus a Manacor, 13 a Pòrtol i 15 a Santanyí. A Menorca, 15 graus a Cala Morell i 16 a Mahó. I a les Pitiuses, 12 graus a Cala Jondal i 16 a Sant Carles.
Són les 7 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Bany. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El sector turístic de les Balears i els responsables de les principals administracions són avui a Londres. Comença la World Travel Market, una de les fires turístiques internacionals de més anomenada.
Està previst que la presidenta del govern, Margaret Proens, es reuneixi amb el conseller delegat del turoperador TUI, Sebastián Ebel. Com a acte previ a la fira, la delegació illenca va inaugurar ahir vespre una iniciativa immersa basada en l'obra de Joan Miró i que combina art, música i projeccions. La iniciativa immersiva s'anomena Blauina i forma part del projecte Paisatge Miró. La mostra està exposada a un centre d'art del carrer Oxford Street de Londres. Així ho explicava Proens.
De Joan Miró aquí, en Escó de Londres, a Oxford Street, on se projecta durant tot el vespre imatges i obra de Joan Miró, combinada també amb espais únics i reconeixibles de les Illes Balears.
A la fira, les delegacions pitiuses arriben amb l'objectiu de seduir el mercat britànic amb producte local i l'aposta per l'oferta familiar i sostenible. Aspiren a allargar la temporada, com explica el vicepresident segon de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Juanma Costa.
Que una de les possibilitats seria pues, una ruta pues, amb els Estats Units, que és un mercat nord-americà molt important i que estan acostumats a viatjar, viatges llargs, i crec que l'illa d'Eivissa i de Formentera pues, serien uns destins molt apropiats per ells.
I Menorca s'ha proposat recuperar els 9.000 visitants britànics que ha perdut aquesta temporada. Ja s'han concertat més de 25 reunions amb diferents agents del sector turístic per millorar connexions aèries i tractes amb turoperadors. La Fundació Foment del Turisme centra enguany la seva estratègia en la cultura. És el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
Menorca disposa d'una extensíssima varietat de galeries i centres d'art a l'illa, que serà el principal reclam de l'estratègia de la Fundació Foment de Turisme de Menorca per atreure visitants tot l'any. Pensam que l'oferta cultural de Menorca és molt extensa. Volem posar en valor aquest dinamisme que experimenta Menorca entorn a l'art contemporani i donar-lo a conèixer fora de l'illa.
Per cert, que el Balde de Palma, Jaime Martínez, també acostarà al públic britànic la cultura local amb la candidatura de la ciutat com a capital cultural europea 2031.
I ja dèiem que avui serà dia de balanços i els hi han demanat als restaurants de Mallorca que confirmen que el tancament de la temporada turística ha estat irregular. Ho atribueixen al mal temps de maig i juny i també al fet que els turistes han vengut amb menys doblers gastadors i durant menys dies. Sí que es mostren més optimistes de cara a la resta d'any, sobretot pel que fa als residents i pel que fa a la previsió de la temporada de Nadal i els dies previs amb dinars o sopars d'empresa.
El president de Pimem Restauració, César Amable, confia que la despesa dels residents no experimenti la davallada que s'ha produït amb la dels turistes. Cal tenir en compte que aquest estiu passat el mercat laboral ha tingut bones dades d'ocupació i pujades salarials en alguns sectors com el de l'hostaleria.
digamos que la gente tiene dinero en el bolsillo, que es el que va a salir a estar. Entonces, si sigue esa tendencia de que la gente ve que tiene dinero en el bolsillo, pues sale más durante ese tiempo, pues sale mucho más a comer o a cenar fuera, ¿no? És un poc la tendència, jo crec.
Preocupa, però, l'increment de les despeses, tant dels costos laborals com, sobretot, dels productes i de l'energia.
Ha subit el gasoil. Ara hablan d'una subida que se prevé de brutal de l'energia elèctrica. El cafè, hablan de que va subir una barbaritat. No sé si hablan de un 30 o 40% el cafè. O sea, són unes subides brutals, i aquestes subides brutals... no sales en restauració. Si no les apliques, no sales.
Amable explica que ja reben les primeres reserves pels sopars i dinars d'empresa de Nadal. De fet, el gerent de la CAEP Restauració, Bartomeu Mas, recomana als comensals que ja reservin i avisa que de cada any la temporada d'aquestes trobades s'avança més.
Segons se fan, doncs, el sopar de companyerisme, el sopar d'empresa, el sopar familiars o els dinars, en aquest cas, que és el que aquests darrers anys s'ha posat com a més de moda que la gent sortia a dinar que no sopar, per poder allargar així el millor pos un poquet la sortida. Així que la recomanació que feim des d'aquí és que si teniu clar allà on voleu anar, aneu reservant perquè quan sigui sora no trobareu puesto.
Es refereix més als caps de setmana previs al dia de Nadal.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i 11 minuts. Comença el compte enrere perquè les Corts Valencianes designin un nou president o presidenta de la Generalitat. Això després que Carlos Mazón hagi dimitit aquest dilluns.
Sé que cometí errores. Los reconozco. Y voy a vivir con ellos toda mi vida.
Diu que ja no pot més.
Pero ya no puedo más. Sé que el futuro president serà capaç de continuar con la reconstrucción.
Y considera que no s'ha estat just amb ell.
También es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional en llamarme asesino.
De moment continuen el càrrec en funcions fins que les Corts elegeixin el seu successor. Els grups parlamentaris tenen ara 12 dies hàbils per presentar la seva proposta de candidat, que ha de ser un dels actuals diputats autonòmics, i el ple d'investidura es podria celebrar la darrera setmana de novembre. Ara bé, el Partit Popular necessita el suport de Vox per tirar endavant amb la votació.
El líder de la formació, Santiago Abascal, assegura que per donar-lo suport no es tracta només de noms, sinó que també d'idees. També critica el PP per haver fet dimitir Mazón precisament el dia en què començava el judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
Es un claro auxilio al relato de Pedro Sánchez. Entregan un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que es el gran culpable de la tragedia de la Dana.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat de correcta la decisió de Mazón i també el dia.
Un compañero que ha reconocido equivocaciones que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad, porque no es un asesino.
La secretària general del Partit Socialista del País Valencià i també ministra del Govern espanyol, Diana Morant, insisteix en un avançament d'eleccions.
Nos han presentado un fraude de solución, una solución parcial que no es la solución que necesita esta comunidad, no es la solución que reclaman los valencianos y las valencianas, porque en definitiva lo que nos presentan es una prórroga. Se quieren dar más tiempo.
També s'han pronunciat els familiars de les víctimes de la Dana, han dit que la dimissió de Mazón és un èxit de la dignitat dels valencians, però manifesten que això només suposa una primera passa. L'Associació de Damnificats de l'Horta Sud demana ara que els responsables polítics retin comptes davant la justícia. Salva Mocholi, representant d'aquesta entitat.
És un primer paso. Cuando pasó todo, juré que íbamos a poder llevar a esta gente, a los responsables de esta tragedia, a verlos en la cárcel.
L'altre focus d'interès ha passat pels tribunals perquè la periodista Maribel Vilaplana ha comparegut davant la jutgessa de Catarroja. Ha declarat que el dinar amb Mazón al restaurant El Ventorro el dia de la riuada es va allargar durant gairebé 4 hores.
Ha dit que el president valencià no era conscient del que succeïa i que ella tampoc no va percebre que Mazón frissàs quan la va acompanyar a l'aparcament quan faltaven 15 minuts per arribar a les 7 de l'hora baixa. També ha explicat que el fins ara president de la Generalitat va rebre nombroses cridades, entre les quals les de l'aleshores consellera de l'Interior, Salomé Prades. Vilaplana, però, ha dit a la jutgessa que el president devia escoltar més que no parlar perquè no va poder sentir gaire cosa i que en cap cas no va poder sentir les paraules d'Anna Cecopí o Pluges. La periodista ha dit que el president no li va transmetre cap mena de malestar i en relació amb el tiquet de l'aparcament que li havia reclamat la jutgessa, Vilaplana assegura que no el conserva però es compromet a facilitar el número de matrícula del cotxe perquè la gestora de l'aparcament en confirmi la presència a les instal·lacions.
I no deixem la crònica de tribunals perquè avui serà la segona jornada del judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets. Avui declaren dos dels testimonis amb més pes a la causa i que previsiblement despertaran més interès. Són l'empresari i parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, és Alberto González Amador, i el cap de gabinet de la Popular, Miguel Ángel Rodríguez. Tot això quan ahir el cap de la Fiscalia va insistir en la seva innocència i en qüestionar la instrucció del jutge Hurtado.
García Ortiz ha negat la filtració del correu electrònic en el qual l'advocat de González Amador reconeix que el seu client va defraudar dobles a Hisenda.
Ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?
No.
L'advocat Alberto González Amador, Gabriel Ramos, insisteix en que el fiscal general de l'Estat va filtrar el correu en què l'advocat de l'empresari oferia un pacte a canvi de reconèixer dos fraus fiscals.
Había hecho uso de María Pilar Rodríguez Fernández para conseguir la denuncia del expediente tributario, para conseguir el mail del 2 de febrero, para conseguir su salida del entorno digital de la Fiscalía hacia el entorno personal de Gmail del señor.
L'advocada de l'Estat, Consuelo Castro, que exercia la defensa del fiscal general, ha denunciat una instrucció inquisitiva i ha demanat la nulitat de les actuacions.
Las irregularidades cometidas en la instrucción nos permiten sostener que el fiscal general del Estado ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, en el que sus derechos no se han visto garantizados y no ha podido defenderse en las condiciones exigibles. Esta se inició con la idea preconcebida de que el investigado era culpable.
El judici va començar ahir i el manco es perllongarà fins dia 13 de novembre. Està previst que García Ortiz declari dia 12 i el fiscal general, recordem-ho, s'enfronta a 6 anys de presó i 12 d'inhabilitació.
També hi ha hagut novetats en el cas Coldo. Luco sosté que el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va intercedir per afavorir la trama. Els investigadors de la Guàrdia Civil han remès un nou informe a l'Audiència Nacional en el qual deixen palès la influència que exercia Coldo García.
En aquest indiquen que l'expresident de les Canàries va reclamar pagaments pendents a Soluciones de Gestión, l'empresa qui haurien adjudicat de manera irregular contractes per comprar mascaretes durant la pandèmia de la Covid. Segons Luco, Torres hauria enviat un missatge a l'exassessor ministerial que estava a damunt del seu pagament. Ara bé, l'equip del ministre insisteix en que no ha comès cap delicte i censura el que considera infàmies i difamació sobre ell.
Tot això quan el jutge del cas Coldo proposa obrir judici contra l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, l'exassessor ministerial de Coldo García i el comissionista Víctor de Aldama. Són les 7 i 18 minuts, ara parlem de la crònica política a les Illes. El Parlament debatrà avui la presa en consideració de la proposta de Vox per introduir la vehicularitat del castellà a l'educació. Tot això quan ahir el PP va registrar la seva proposta de modificació perquè el castellà sigui llengua vehicular a l'ensenyament, com el català, això sí, sense que aquesta reforma alteri, com planteja Vox, la llei de normalització lingüística. Maria Eugènia Quegles.
No se sabia quant ho faria, però el retruc del PP a vot s'esperava des que la portaveu Manuela Cañadas va anunciar que presentaven la reforma educativa que anava més enllà de posar per escrit que el castellà i el català són les llengües vehiculars a les aules. Aquell dia els populars ja varen anunciar que hi votarien en contra i que ja tenien dins el calaix un text redactat que es limitava a dir això, que les dues llengües són vehiculars a les Balears. El que varen tancar aquest estiu amb vots a canvi del sí als pressupostos i el que el 2022 es va pactar inicialment en tota l'esquerra i que en el darrer segon, PSIP i més, tornaren enrere. Llavors, i ara, la portaveu adjunta del PP, Marga Durán, s'encarrega de la llei educativa. Aquest dilluns manté que és una modificació simbòlica.
Què passa? Han tingut també una sèrie de sentències que molts diuen que dins l'educació de les Illes Balears ja existeix una vehicularitat de facto. Nosaltres volem que aquesta vehicularitat estigui blindada legislativament xerrant. A dins, on? A dins la llei d'educació de les Illes Balears.
Això és el que molesta a Bots, perquè considera que si no es toca el decret de mínims i l'autonomia de centre, no serveix de res legislar que les dues llengües són vehiculars a les escoles. Canyades denuncia que el PP mai compleix el que promet en matèria lingüística.
Los ciudadanos tienen que ser muy conscientes de que el Partido Popular solamente vende acuerdos que son papel mojado, porque si no va a cambiar nada en la educación, si no quieren cambiar una coma para que esto sea efectivo de verdad en decreto de mínimos, en la ley de normalización lingüística, en los proyectos lingüísticos de los centros, si no quieren cambiar nada de esto.
La presa en consideració a la reforma educativa de Bots d'aquest dimarts arriba amb una petició de l'Obra Cultural Balear. Demana als grups que no li facin el joc a Bots i no participin en el debat. Els polítics entenen el sentit de la sol·licitud de l'obra, però mantenen amb puntualitzacions que el Parlament és el fòrum de debat polític. El portaveu socialista Iago Negueruela no vol debatre amb Bots, ho vol fer amb el PP.
No volem blanquejar el PP. El PP està fent un atac persistent a la llengua catalana en les nostres illes. Nosaltres creiem que demà és una oportunitat perquè el PP expliqui qual serà la seva posició, si la seva posició és la que han dit en els darrers dies, de complir els acords amb Vox e introduir la vehicularitat del castellà a l'educació pública. Clar, perquè la ciutadania pugui tenir també constància d'això, nosaltres hem d'interpel·lar al Partit Popular.
El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, entén perfectament l'envit de l'obra, diu, però li demana comprensió. Hi ha d'haver unanimitat de tots. No pot ser un grup sí i uns altres no.
Nosaltres entenem que sí, i que és una resposta massiva per part de tots els partits polítics secundar la crida de l'obra cultural, més estaríem oberts a plantejar-la, si no, no podem sostreure'ns d'un debat que se produeixi.
Tant PP com Vots asseguren que el vot dels populars en contra de debatre les modificacions lingüístiques defensades per Canyades no condicionaran les negociacions del sostre de despesa dels pressupostos de l'any que ve.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91 197 1700.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure un cas.
Ara,
sí,
ara
sí,
tenim el que no està en dàtil.
Ah, igual no. Que el meu cas. El meu cas també serà un mi a dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Informatiu matí, l'actualitat minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 7:23. 5 persones van resultar ferides a nit passada en un accident a la carretera de Sineu, a prop de la localitat de Costitx. Un cotxe que circulava a gran velocitat en va embestir un altre.
I a conseqüència de les ferides, una dona de 58 anys va haver de ser traslladada en estat greu a l'Hospital de Son Espases. La resta d'ocupant del vehicle resultaren ferits lleus. En aquest cas, són un nin i una nina de 6 i 8 anys, el seu pare de 48. Tots ells van haver de ser ingressats també a Son Espases. El 5 que ferit és un home de 47 anys que va ser traslladat a l'Hospital d'Inca.
Ja ha passat la primera nit a presó provisional el conductor del cotxe que va xocar frontalment contra una moto dissabte passat a Son Castelló, a la rotonda de la ITV de Palma, on va perdre la vida el jove, el motorista de 27 anys, i va provocar un incendi que va calcinar tots dos vehicles.
El sospitós circulava sense carnet amb un vehicle amb 4 persones més que ja han quedat en llibertat. En un primer moment, el detingut, que té diversos antecedents, va fugir del lloc dels fets, però finalment, diumenge, es va presentar a davant la policia local de Palma. Està acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, també de furt, ja que el turisme sinistrat era robat, a més, i ha donat negatiu el test de drogues.
I ha augmentat el nombre de rescats de muntanya durant la temporada alta, i atenció, perquè ja fa anys que hi ha aquesta tendència a l'alça dels rescats. Entre els mesos de maig i setembre, només els bombers de Mallorca n'han fet 115. Són 15 més que els mateixos de l'any passat.
Precisament aquest agost s'ha incorporat al cos de bombers l'helicòpter Milana, que ha dut a terme una quarantena d'actuacions d'ençà que va entrar en funcionament. Aquest vehicle aeri també ha permès reduir el temps de rescat d'una mitjana de 5 hores a només 20 minuts. La majoria de rescats d'aquest estiu, 30 en total, han estat durant el mes de juny.
I s'ha confirmat com un cas de violència masclista l'assassinat d'una dona de 47 anys a Moguer, Huelga. La Guàrdia Civil ha detingut la seva exparella, un home de 56 anys, és la 34a víctima mortal per violència de gènere d'enguany. Set i 25 minuts, l'Ajuntament de Palma comptarà amb un pressupost total de 624 milions d'euros el 2026. Són 13 milions més que enguany, una xifra que implica un increment del 2,2%.
El alcalde Jaime Martínez ha destacat els increments en àrees com són la seguretat, la neteja, també infraestructures i personal. El compte es preveuen inversions de 90 milions d'euros, 5 milions i mig més que l'any 2025, la qual cosa representa un creixement del 6,5%. També preveu o amb millores a parcs, a jardins, a fonts i també la compra de busos elèctrics per la EMT. De fet, l'any que ve s'incorporaran els primers 57 autobusos dels 113 que s'adquiriran al llarg dels propers 4 anys.
Uns pressupostos que donen continuïtat en el projecte que vàrem iniciar a juny de 2023, centrats en la millora de serveis públics essencials, centrat en els barris, en les persones i configurant la ciutat moderna i de futur a la qual tots aspiram. Amb més inversió que mai, però també baixant impostos i amb menys deute que mai.
El 2026, Palma incrementarà la plantilla de la policia local amb 275 agents més i ampliarà les zones d'hora i la xarxa de Bicipalma amb l'instal·lació de 23 noves estacions i l'adquisició d'altres 230 bicicletes elèctriques. El bala de la capital balear ha presentat el comptes amb el portaveu de Vox, Fulgencio Coll, perquè serà qui en faciliti l'aprovació.
Apoyamos porque va haciendo lo que ya acaba de exponer con todo detalle el señor alcalde, que es ni más ni menos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, el bienestar social y que Palma vuelva a recuperar la posición que en su día tuvo. Y nos sentimos pues cómplices de este gran proyecto.
A tot això, el partit de l'oposició, PSIC, Més per Palma, Unides Podem, han demanat que es modifiqui el calendari de tramitació dels pressupostos municipals per garantir el treball de control al govern. Consideren que no deixa temps material per revisar aquests comptes abans que comencin les compareixences dels regidors.
I l'Ajuntament d'Eivissa demanarà al govern la declaració de zona turística en reconversió per als nuclis de Ses Figueretes i Es Viver, una iniciativa que té com a objectiu fomentar la inversió pública i privada a aquests barris de Vila. Rubén Sousa és el regidor de Turisme de Vila.
Con el fin de acelerar la renovación de nuestra oferta, el Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado la certificación de las zonas de Figueretas y Es Viver como zonas turísticas en reconversión. Esto agilizará los trámites burocráticos a nuestros empresarios e impulsará inversiones públicas que darán resultado a un destino que afronte la desestacionalización ofreciendo una oferta turística más renovada.
I ara, quan són les 7 i 28 minuts, és el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que es debat entre la política local i l'estatal avui.
Perquè hi ha temes de molta importància, molt de temes en política espanyola, que són portada també als diaris editats a les Illes. Com ara, Última Hora, que parla de la marxa d'Amazon en titular, però posa la fotografia de Marga Proens a la Voltra del Mercat de Londres. En canvi, Diari de Mallorca mostra la imatge del detingut per haver fugit en aquest accident mortal que parlàvem fa just una estona, tenien lletres diu que el PP vol blindar per llei el castellà perquè sigui llengua vehicular a les aules. També diu això OK Baleares, que troba que és una proposta light, mentre que l'Ara Balears, també digital, diu que Educació farà una avaluació externa als alumnes que acabin primària. Mallorca Diario, per la seva banda, segueix comptabilitzant migrants i diu també, de segon tema, que el conductor que va fugir a l'accident entra a presó. Dels pitiusos, el diari d'Eivissa diu que Can Missa es queda només en la meitat d'oncòlegs, en parlaven ja l'informatiu d'ahir. El periòdico diu que Vila vol més del vespre per la renovació turística d'Es Viver i Ses Figueretes, que ho acaben de dir just ara. I el Menorca, també en plana turística, diu que els britànics s'avancen a l'estiu amb vols a 10 aeroports des del mes d'abril. Volen estiuetjar abans de la calor grossa, coses de la Fira de Londres. En gros, però, també la dimissió d'Amazon.
I a la premsa estatal, com ahir, cada diari cerca el seu cavall de batalla.
Cada diari opta per un tema d'actualitat en funció del lector, segons la Lola Jugueta. El País, per exemple, parla de Amazon a la seva portada, centrat, com ho fa El Mundo, amb el fiscal general. Amb la frase ho has filtrat, tot i que no precisa qui és qui ho va dir. L'ABC, més o manco la mateixa estructura que El Mundo en aquest cas, explica això sí que les paraules les va dir la fiscal Lastra, i La Vanguardia inverteix l'ordre: a dalt Mazón, a baix García Ortiz.
Hem arribat a les 7:30 ara, a repassar amb quins són els principals titulars d'aquest dimarts. El sector turístic i les administracions de les illes desembarquen a Londres. Avui comença la World Travel Market, gran aparador internacional, i un dels reclams que empraran per vendre les illes com a destinació serà la cultura.
Ahir es va inaugurar a la capital britànica una iniciativa immersiva basada en l'obra de Joan Miró, i avui al Batlle de Palma, Jaime Martínez defensarà els atractius de la ciutat com a candidat a la capital cultural europea 2031. Serà avui un dia de balanços de la temporada. Coneixerem a les 8:30 el dels hotels a l'entrevista que farem a l'Informatiu Matí a Maria José Aguiló, que és la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
També hem demanat als restauradors, que expliquen que ha estat una temporada amb resultats irregulars.
Ho atribueixen a que els visitants venen amb menys diners per gastar i durant menys dies. En canvi, tenen més esperances posades en el públic resident, sobretot per Nadal, gràcies a les bones dades d'ocupació al mercat de treball. César Amable és president de PIMEM Restauració.
Entonces, si sigue esa tendencia que la gente ve que tiene dinero en el bolsillo, pues sale más durante ese tiempo, pues sale mucho más a comer o a cenar fuera, ¿no? És un poc la tendència, jo crec.
I encara marquen l'actualitat les paraules de Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana.
Pero ya no puedo más. Sé que el futuro president serà capaç de continuar con la reconstrucció.
Ha dimitit per la polèmica gestió de la Dana. De moment, però, continuen el càrrec en funcions fins que les Corts elegeixin el seu successor.
Els grups parlamentaris tenen ara 12 dies hàbils per presentar la seva proposta de candidat, que ha de ser un dels actuals diputats autonòmics, i el ple d'investidura es podria celebrar la darrera setmana de novembre. Ara bé, el Partit Popular necessita el suport de vots per tirar endavant amb la votació.
I és avui la segona jornada del judici al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets.
Avui declaren dos dels testimonis amb més pes a la causa. Són l'empresari i parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que és Alberto González Amador, i el cap de gabinet de la Popular, Miguel Ángel Rodríguez. Tot això quan ahir el cap de la Fiscalia va insistir en la seva innocència.
Ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?
No.
També parlant de la política autonòmica, perquè el ple del Parlament ha de votar avui una proposta de Vox per introduir la vehicularitat del castellà a l'educació. La iniciativa previsiblement no es prendrà en consideració perquè el PP hi votarà en contra.
Els populars rebutgen algunes parts de la reforma, com l'alteració de la llei de normalització lingüística. Ara, la novetat és que el PP ha presentat una iniciativa pròpia perquè el castellà sigui vehicular, com va pactar amb Vox per aprovar els pressupostos, però sense tocar altres normes.
El conductor del cotxe que va xocar frontalment contra una moto dissabte passat a Palma, on va perdre la vida, el motorista de 27 anys, ha passat la primera nit en presó provisional.
El sospitós circulava sense carnet en un vehicle amb 4 persones més que ja han quedat en llibertat.
I les obres a l'aeroport de Palma ja no afectaran els passatgers a partir de l'estiu que ve, segons Aena, tot i que les actuacions acabin a finals de 2026.
Així ho ha assegurat el vicepresident d'Aena després d'haver-se reunit amb el govern. Javier Martín assegura que fins a final de 2026 quedaran algunes mesures necessàries per adoptar. Tot i això, el govern assegura que estarà vigilant per evitar que es produeixin noves deficiències.
D'aquí uns minuts serem en directe a l'aeroport de Palma, en aquest cas per parlar de les línies de bus de l'Aerotip, que ja sabeu, ja us vam explicar aquests darrers dies, que aquests busos que connecten diferents municipis de Mallorca amb l'aeroport funcionaran enguany durant tot l'any, que era una reivindicació que havien fet diverses vegades aquests municipis. Abans, però, recordem quina és la previsió avui del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui tenim per davant una jornada molt tranquil·la en termes generals. Al llarg del matí tindrem un cel molt estirat, tot i que això podria canviar una mica a partir del migdia i sobretot a partir del capvespre. En aquest moment tindrem el creixement d'algunígols entre Mallorca i Menorca, principalment, que de forma molt puntual ens podrien deixar qualque gota, molt poca cosa. D'altra banda, el vent bufarà fluix i ho farà de xaloc. Això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les, tindrem marejol arreu, i tot això estarà acompanyat per una temperatura amb molt poc canvis respecte d'ahir. Sí que podran tenir qualque petita pujada a punts de Mallorca, tot i que en general continuarem amb uns valors bastant semblants als de l'anterior jornada. La màxima tornarà a girar entre els 20 i els 24 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Menorca 14 graus a Ciutadella i 16 a Sant Lluís. A les Pitiuses 11 graus a Santa Eulària i 14 a Eivissa. I a Mallorca 9 graus a Lloret, 11 a Alcúdia i 14 al Port de Sóller.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ja prepara la que serà una de les cites més esperades de la temporada. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí afronta una setmana molt important en la final de la Copa Intercontinental. El Palma Futsal jugarà divendres a les 9 del vespre a Somoix contra el Peñarol uruguaià. L'equip que entrena Antonio Vadillo cercarà guanyar el seu tercer títol de campió del món de clubs. Escoltam el jugador del Palma Futsal, Lin.
Va a ser seguramente otra historia. Es un título en juego a nivel internacional, para venir con muchísimas ganas aquí a nuestra casa. Estamos aquí para defender título y para llevárnosle otra vez más, así que tenemos que salir como mínimo, como hemos hecho estos tres partidos, y ser eficaces también, que es muy importante.
Lina espera que el Palau d'Esport de Somoix sigui divendres una festa.
Un lleno completo, va a ser todo un éxito. El club, algo que hace es gestionar muy bien todos estos eventos, está poniendo toda la carne encima del asador, por así decirlo, y va a ser un ambiente increíble, así que no podemos faltar a esta cita, que no sea de otra forma que con una victoria.
El club també espera molt de seguidors del conjunt del Peñarol. La gran final de la Copa Intercontinental entre el Palma Futsal i el conjunt uruguaià la podreu seguir en directe per IB3 Ràdio divendres a les 9 del vespre. I en futbol, a la primera divisió, el Reial Mallorca ha acabat l'onzena jornada fora de l'exposició de descens després de l'empat a zero que es va produir ahir vespre en el partit Oviedo-Osasuna. Els vermells ocupen la 17a posició, 9 punts. Avui, a partir de les 10 i mitja, començaran a preparar el partit de diumenge a Somoix contra el Getafe. Sense el lesionat de llarga durada, el porter Leo Román, el defensa Toni Lato, pendents també de l'evolució del central Cumbula. El vermells cercaran sumar 3 punts a banda l'aturada per mort dels compromisos internacionals. I ja saben l'horari del partit Oviedo-Mallorca de la 15a jornada. El partit es disputarà divendres, dia 5 de desembre, a les 9 del vespre a l'estadi Carlos Tartiere. Avui torna la Champions. A les 9, l'Atleti de Madrid rebrà l'Unió Saint-Gilva belga. L'únic dubte del conjunt matalasser és Pablo Barrios. L'Atleti de Madrid vol retrobar-se en la victòria a Europa després de la dura derrota patida al darrer compromís europeu contra l'Arsenal. Sentim el tècnic de l'Atleti de Madrid, Diego Pablo Simeone.
Nosotros tenemos la necesidad de los puntos en el lugar donde estamos en Champions. Nos vamos a encontrar con un equipo que obviamente buscará intentar comprometer el partido, y nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos le podemos hacer daño, sabiendo de la necesidad que tenemos del resultado.
I també a la mateixa hora el Real Madrid visitarà Anfield per enfrontar-se al Liverpool. El conjunt de Xavi Alonso, Taylor Bacher de Mastantuono per una pubàlgia, Carvajal, Alaba i Rüdiger. El Real Madrid suma un ple de victòries a la Champions i vol continuar en la bona ratxa. El tècnic del conjunt blanc pensa que els seus jugadors estan preparats per viure l'ambient d'Anfield.
Son jugadores con mucho bagaje, con mucha... que saben en ambientes cargados el responder bien, incluso les motiva más, y confío mucho en ellos. También lo podemos hablar, pero son los jugadores los que tienen que estar en el campo. Desde fuera, yo estoy en el banquillo y hay momentos en los que ya no puedo, ya se te escapa del control. Prepararlos un poco, la preparación mental para estos partidos es importante. y luego la calidad.
Demà jugaran la resta de representants espanyols. Quan falti un quart per a les 7, Pafford, Villarreal i a les 9, Newcastle, Atlètic Club de Bilbao i Bruges, Barça. En bàsquet, a la primera feba, setmana de derbi, el que enfrontarà diumenge el Palmer i l'Estia Menorca i que podreu seguir en directe per IB3 Televisió. El tècnic de l'Estia, Javi Zamora, per cert, està molt atent a l'estat físic de Pol Figueres, que va caure lesionat a Ourense i que té el genoll afectat. El base català està pendent de les darreres avaluacions, per tot indica que la lesió podria ser greu i que el jugador es perdria gran part de la temporada. I qui tampoc jugarà el derbi és Matt Frerson, l'escorta nord-americà del Palmer Bàsquet, ha arribat a un acord per rescindir el seu contracte. I acabam en tenis. Carlos Alcaraz i Jaume Munal lideraran la selecció espanyola de la Copa Davis. El tenista santanyiner és un dels 5 elegits per disputar la final avui del torneig. Pedro Martínez, Marcel Granollers i Pablo Carreño completen l'equip. La selecció espanyola lluitarà per guanyar la Davis del 18 al 23 de novembre a Bolònia, a Itàlia. El combinat espanyol debutarà divendres 20 de novembre contra Txèquia.
Moltes gràcies, Toni Fuster, per aquesta informació esportiva. Així hem arribat a les 7:40. Ara faim una petita pausa i tot d'una serem en directe a l'aeroport de Palma.
La informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualsevol cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:42. Les obres a l'aeroport de Palma ja no afectaran els passatgers a partir de l'estiu que ve, tot i que les actuacions acabin a final del 2026. Així ho ha assegurat el vicepresident d'AENA després de reunir-se amb el govern. Javier Martín assegura que fins a finals d'any quedaran algunes mesures necessàries. Tot i això, el govern assegura que estarà vigilant per evitar que es produeixin noves deficiències. Carme Moreno.
Així ho ha afirmat el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, després de la visita que ha fet a Son Sant Joan. En la trobada s'ha informat que cada mes l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral fa visites per comprovar l'estat de les obres. Aquest estiu, l'executiu de Marc Gaproen ja va demanar a AENA mesures per evitar incidències greus com l'esfondrament d'un sostre de vidre o corregut o la caiguda d'enderrot sobre una zona de pas que hagués pogut tenir conseqüències greus pels treballadors i usuaris.
Sí, sí, por supuesto. No, la preocupación es, mientras duren las obras y no estén totalmente finalizadas, la preocupación de este govern y, sobre todo, la vigilancia de este govern va a estar encima de estas obras, ¿no? Hemos pedido, hemos rogado, hemos exigido a AENA que adopte todas las medidas que sean necesarias en este sentido y desde el govern pues se va a seguir trabajando para que esto sea así.
El vicepresident d'AENA, Javier Marín, ha explicat que entre les obres que encara queden pendents hi ha la construcció d'una passarel·la que connectarà la terminal amb l'aparcament, que diu ajudarà a regular els fluxos de passatgers. De totes maneres, ha reconegut que no és fàcil que els usuaris d'un aeroport de les dimensions de Son Sant Joan puguin veure una reducció del temps en el recorregut. Tots els passatgers, a més, hauran de seguir passant per la botiga de l'aeroport.
Cuando se pregunta, la gran mayoría agradece que haya esta oferta comercial y experiencia al pasajero. Los pasajeros en temporada alta suelen venir con mucho tiempo y por lo tanto, bueno, pues eso hace la estancia también más cómoda y en todo caso, pues es el pasajero en que voluntariamente decide si quiere hacer uso de estas tiendas, restaurantes o no lo quiere hacer.
Fa mesos que el sindicat denuncia les deficiències que es produeixen en les obres de l'aeroport de Palma i el sindicat Comissions Obreres manté que encara se'n produeixen i que a més diu que hi ha espais que no estan ben delimitats.
I no ens movem de Sant Joan, perquè avui vos parlam d'una de les demandes en transport públic que més s'han deixat sentir en els darrers anys. Finalment, els residents de Calvià, Inca, Manacosa, Pobla, Alcúdia, Llucmajor i Campos podran arribar a l'aeroport de Sant Joan amb els buses del TIP durant tot l'any i no només en temporada alta. Parlam d'una reivindicació que fa temps que s'havia fet seva, per exemple, l'Ajuntament de Manacor, per veure com funciona l'aerotip, aquest servei de transport públic. Connectam en directe amb l'aeroport de Palma. Caterina Bany, bon dia.
Bon dia, companys. A aquesta hora, coincidint amb la temporada baixa i també, ja ho sabeu, de tancament d'hotels, de minva de moviments aquí a l'aeroport de Sant Joan, i encara veiem, amb algunes restes d'obres que ara en parlàvem, veiem, de fet, alguns passatgers que han arribat aquí a la terminal d'arribades, a l'aturada dels busos, també dels taxis, just a l'exterior de l'aeroport. Ara aquestes persones han arribat d'algunes destinacions i s'encaminen ja cap a casa, alguns cap a Palma, alguns cap a Manacor, algun cap a altres contrades de tota l'illa de Mallorca. De fet, record que quan era universitària algú de la família t'havia d'acompanyar a l'aeroport per arribar a la universitat. Aquest servei va començar a oferir-se a partir del dia de Tots Sants a les línies, per exemple, de l'A11 del Camp de Mar cap a l'aeroport o de la A33 des del port d'Alcudià cap a altres destinacions. Això és el que m'han contat algun dels passatgers que he trobat avui de matí.
És una opció que està molt bé, que tampoc contamines tant el medi ambient i pots veure una mica més que si no agafes un Uber o un taxi. Llavors vaig agafar aquesta opció, que tampoc, o sigui, no trigo gaire tampoc quan han d'arribar.
Alrededor de 5 euros seria con el aerobús y el taxi me ponía como 25 euros más o menos. Entonces, si fuera el caso, sí, compensaria bastante.
Ja els escoltau, per tant, avantatges en els preus respecte del que val, per exemple, un taxi, també un transport privat, un vehicle particular, i els busos passaran, ho han de dir, amb una freqüència d'entre una hora i una hora i 15 minuts, en funció, això sí, de la línia. Els primers vehicles sortiran entre les 4 i 15 de la matinada i les 4:40 cap a l'aeroport. Escolta'm aquest xòfer, en Joaquín.
Hi ha moltíssima gent que demana... I jo crec que és un servei... que és una molt bona idea, això, que han portat de fer aquest servei. Així. I hi ha moltíssima... Tu veus que encara que estem ara començant el novembre, hi ha moltíssima gent que estan esperant el bus d'estí, viatgers i tal.
Per tant, un servei públic, la 11 de Sabre, que connecta la zona de Calvià i que ja va donar servei el desembre passat i continuarà aquest mateix hivern. A la zona de Llevant la cobrirà la línia A43, que connectarà la comarca amb l'aeroport i oferirà la possibilitat de fer un transbord a l'estació de tren de Manacor. Heu de saber que té parades que requereixen, això sí, sol·licitud prèvia al GAI de Montuïri i Vilafranca. I l'A51 donarà continuïtat al servei que ja presta durant els mesos d'estiu, la línia de parades de l'Arenal, que aniran cap al polígon de Son Noguera, Llucmajor i Campos. Aquesta és la situació ara mateix des de la terminal de sortides a l'aeroport de Sant Joan, just de vora, metrop, l'estació de busos.
Moltes gràcies, Caterina Bany, per aquesta informació en directe. Així arribam a les 7:48. Moment per repassar alguns titulars destacats de l'actualitat internacional que passen avui per les eleccions a la batllia de Nova York. El candidat demòcrata nascut a Uganda, Joram Mandami, té tots els números de convertir-se en el nou batlle.
Totes les enquestes, de fet, el donen com a guanyador del comici. És el principal centre financer del món. Mandami és musulmà, té 34 anys, es defineix com a socialista democràtic. Era pràcticament un desconegut abans de la seva sorprenent victòria a les primàries demòcrates per la batllia de Nova York del juny passat. Es manté com a número 1 en intenció de vot, amb un avantatge d'entre 7 i 26 punts, segons els diferents sondejos, al davant de l'exgovernador de Nova York, Andrew Cuomo.
I també als Estats Units, senadors republicans han bloquejat una proposta per finançar les ajudes alimentàries durant el tancament del govern.
L'iniciativa demòcrata obligava l'administració Trump a pagar la totalitat del programa davant la meitat que ha acceptat finançar. Hores abans, el govern federal havia anunciat que destinaria més de 4.600 milions de dòlars, un poc més dels 4.000 milions d'euros, per donar cobertura a la meitat del seu cost que ara en aquest mateix mes.
Les autoritats al Regne Unit imputen 10 càrrecs d'intent d'assassinat al presumpte autor de l'apunyalament múltiple a un tren a prop de Cambridge, que va ferir 11 persones.
El tribunal manté presó provisional per a l'home i ha fixat una nova vista davant el jutge per al dia 1 de desembre. També està acusat d'altres delictes, com ara possessió d'arma blanca i agressió. De moment és l'únic sospitós d'aquests fets, després que l'altra persona detinguda fos posada en llibertat sense càrrecs. Dels 11 ferits, 5 han sortit ja de l'hospital, altres dos es troben ingressats en estat greu.
Falten 10 minuts per les 8 del matí. I tornem a les Illes perquè el sector de la pesca artesanal de les Balears és un dels que està en situació més vulnerable de tot el país. Ho diu un informe del CSIC, els experts de diferents àmbits s'han aplegat per mirar d'aconseguir una pesca sostenible a les Illes.
Els pescadors de les Balears col·laboren des de fa anys amb els científics per evitar la sobreexplotació dels recursos amb bons resultats, com defensa l'investigadora del Centre Oceanogràfic de les Balears, Marta Albó.
Bé, hi ha certes espècies que encara necessiten una millora, però comparat amb altres zones, el Balears, el seu estat de conservació no és dels pitjors, no?
Ara més, els professionals reclamen nous estudis per adaptar-se als canvis del medi per l'escalfament global, tal com explica el patró major de la confraria de Pollença, Joan Suau.
Pot canviar també el cicle de reproducció dels peixos i això, tot això no s'han fet estudis.
Per a la sostenibilitat, nucli de trobada que han fet depèn també d'altres factors, diu Ubo.
Hi ha una falta de relleu generacional, moltes barques s'estan perdent, en els últims 10 anys ha disminuït moltíssim, més d'un 20%.
Les dificultats per formar-se frenen l'entrada de joves, explica Suau. A més, cal millorar la comercialització, potenciar també una marca identificativa. També troben que la normativa europea constreny el sector illenc.
Nosaltres, la llei, mos arriben de massa lluny, mos arriben de Brussel·les i Madrid, i mos haurien d'arribar més de la gent d'aquí, de l'administració autonòmica, que sap més la problemàtica que tenim a les Illes.
Altres reptes per fer sostenible el sector tenen a veure amb els canvis d'hàbits dels consumidors i el furtivisme.
I l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu, a Eivissa, demanarà al govern actuacions urgents a diversos torrents a la zona del Puig d'en Valls a causa dels danys provocats pels darrers temporals a l'illa. Anna Fernández.
Amb aquestes peticions, l'Ajuntament pretén reduir el risc d'inundacions, garantir la seguretat vial i protegir les zones residencials i rurals davant nous episodis de fortes pluges. És Toni Marí, regidor de Serveis Generals i Obra Pública.
Després de les pluges recents que han tingut a Puigdemàs, al municipi de Sant Eulari, han tingut unes deficiències en el tema dels torrents i inundacions. I hem demanat al govern balear que faci un pla de manteniment de tots els torrents del municipi i, a més, unes actuacions puntuals a la zona de Puig d'en Valls.
Entre les actuacions previstes es troba la construcció de dos ponts al torrent de ses zones. Un s'ubicaria a la zona de Can Araví, on les pluges intenses deixaren incomunicades moltes cases. El segon punt crític es troba al camí vell de Sant Mateu, una via que connecta la ciutat d'Eivissa amb l'hipòdrom de Sant Rafel i que queda intransitable quan plou molt. El consistori també reclama una intervenció estructural al torrent urbà de Puig en Valls.
I bones notícies pel comerç de Menorca, que ha començat el mes de novembre amb força. S'han adherit a la nova campanya de bons comercials, Blai Barber.
Alguns dels 188 comerços de Menorca que s'han sumat a la campanya del Consell de Bons Comercials ja els han esgotat en només un dia. És el cas d'una botiga típica de l'Alló, Can Cito. Sentim a la propietària Celia Andreu.
Sobre la una i poc ja no mos en quedaven. És a dir, començat, nosaltres obrim a les 9 al matí i ja hi havia gent que esperava de fora més que res per por de no tenir nen.
Cada establiment té una seixantena de bons, descomptes que s'apliquen directament als clients, que són de 10 euros per compres mínimes de 30. Cada persona, només aportant el DNI, té dret a emprar 4 bons, la qual cosa suposa un total de 40 euros. Els comerços consideren que és una ajuda important per a ells. Sentim ara alguns comerciants del centre de Maó.
Gent que mai havia entrat, a lo millor, que de cop... He vist que teniu bons, que encara us en queden. I és veritat que duren poc, eh?
La darrera vegada, amb una setmaneta, ja se mos van acabar. I avui ja han començat un poc fort i veurem com serà aquesta setmana.
Cadascú utilitza els bons per allò que considera, així ho explica Celia Andreu, de Can Cito Hípica.
S'aprofiten per fer compres ja pensant en les festes de Nadal, ja per dir, començam a fer un poc damunt, no? I altres persones compren coses de necessitat, no? De coses que els feien falta realment.
El Consell n'ha repartit 12.500 de bons a un total de 188 comerços de tota Menorca.
I ahir vos parlàvem de la importància dels estudis de ciberseguretat en tots els àmbits, en tots els estudis universitaris. Doncs precisament la UIB i el govern han posat en marxa la primera càtedra de ciberseguretat de les Balears amb l'objectiu de fomentar la recerca per prevenir els ciberatacs i fomentar a les empreses, formar a les empreses i a l'alumnat. Ho va explicar el vicepresident econòmic, amic Antoni Costa.
Tenim delinqüència, diríem, física en els carrers, en el futur serà ciberdelinqüència. O ja està sent ciberdelinqüència. En conseqüència, la necessitat d'invertir en ciberseguretat no només és una qüestió que afecti les empreses, sinó la societat en general. En conseqüència, la càtedra aquesta que muntam avui, jo crec que li auguro un bon futur.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Sigo cruzando ríos, andando selvas. Quan falten 5 minuts per les 8 del matí, vos explicam que l'escriptor mexicà Gonzalo Celorio és el Premi Cervantes 2025, el màxim reconeixement de les lletres en castellà. Ho ha anunciat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
Por la excepcional obra literaria y labor intelectual con la que ha contribuido de manera profunda y sostenida al enriquecimiento del idioma y de la cultura hispánica.
Entre els motius del jurat, el mantenir una veu literària elegant i reflexiva.
Celorio és assagista, dirigeix l'Acadèmia Mexicana de la Llengua, és també membre de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, entre d'altres càrrecs, però el jurat ha destacat que l'obra de l'autor és una memòria de Mèxic modern i un mirall per la condició humana. Dels seus llibres ha destacat la ironia, la tendresa i, sobretot, l'erudició. El guardó està dotat en 125.000 euros.
I vius a la troballa extraordinària, segons els arqueòlegs, que s'ha fet a les obres de construcció de 60 habitatges de protecció públics a l'avinguda Isidor Makavich d'Eivissa.
Si hagués nascut a Roma...
Perquè durant l'excavació ha aparegut una talla de fusta de 30 centímetres que representa un cos masculí atribuïble, Clàudia Roig, a una escultura clàssica greco-romana d'Hèrcules.
La talla d'Hèrcules ja s'ha traslladat al laboratori del Museu Arqueològic per netejar-la i garantir-ne la conservació. Segons explica la directora de l'excavació, Glenda Graziani, es tracta d'una troballa extraordinària i s'ha conservat gràcies al fet que estava coberta d'aigua.
És una cosa bastant extraordinària i ha estat possible perquè tota aquesta parcel·la estava dins del nivell freàtic. L'aigua el que fa és, estar en un context anaeròbic on no hi ha oxigen, la matèria orgànica no es podreix, sinó que es conserva. Mateixa temperatura, a més, mateix, com diríem, ambient, no? I clar, hem començat a trobar doncs, restes que normalment es descomposen i no les trobem.
L'excavació va començar a mitjan juliol i de seguida, segons Graziani, van començar a sortir moltes restes de material ceràmic, fusta i cuir dins dels pous que havien estat famers. Són d'època romana i medieval andalusina. Entre les peces ha aparegut també una sandàlia sencera i llavors o pinyols, per exemple, de melicotó. Les llavors i mostres de fusta s'han enviat a un laboratori del sud de França.
Pogut tenir l'ajut de diversos laboratoris i investigadors que porten aquests laboratoris que s'estan fent càrrec es faran càrrec de l'estudi dels materials. I clar, això ens aportarà moltíssima informació a nivell científic, és molt important perquè ens donarà, això com et dic, informació de l'ecologia, de les espècies que es cultivaven, de les espècies silvestres que hi havia a Eivissa en aquell període.
Això permetrà a més saber com es treballava la fusta.
I avui comença la Festa del Cinema a moltes de les sales de les Illes. Serà fins a dia 6 de novembre en què, per exemple, les sales d'Aficina i de Cinesa es podran veure les sessions des de 3,50 € i, en el cas de les localitats de luxe, només 4,90 €. A més, en el cas de Cinesa, hi haurà un sorteig per guanyar un any de cinema sense límits. Sempre és un bon moment per anar al cinema, però sí, a més, quan comença el fred, podem aprofitar per anar-hi a un preu molt rebaixat, encara millor. La segona hora de l'informatiu, quan faltin uns minuts per les 9, escoltarem algun dels responsables d'aquest cinema que ens faran recomanacions sobre què hi ha ara mateix a les cartelleres.